Al Pou. ...186.000 parelles de Catalunya tenen problemes de fertilitat. La majoria dels casos estan relacionats amb l'edat elevada de les dones que volen ser mare i també en l'empitjorament de la qualitat del semen. La reproducció assistida és el conjunt de pràctiques clíniques i biològiques on la medicina intervé, amb més o menys grau, en el procés de procreació per permetre que les parelles no fèrtils puguin tenir un infant. Per parlar d'infertilitat i reproducció assistida, entrevistem avui al Pou Agustí García, que és director del CIMAP, el Centre d'Infertilitat Masculina i Anàlisi de Barcelona. Agustí, moltes gràcies per haver vingut al Pou.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Quan parlem de reproducció assistida, apareixen sovint els conceptes infertilitat i esterilitat. Són exactament el mateix?
No són el mateix, tot i que sovint confonem aquests conceptes. Més i tot dins dels especialistes d'infertilitat o biologia de la reproducció, contínuament confonem aquests conceptes. Un fa referència al fet de no embarassar i l'altre al fet d'embarassar per avortar. Però, bueno, no
per tant, la infertilitat exactament què seria?
La infertilitat seria el fet d'avortar i l'esterilitat de no embarassar.
Altres conceptes que apareixen quan parlem de reproducció assistida i infertilitat són la inseminació artificial i la fecundació in vitro. Què són exactament i quines diferències tenen per la gent que no coneixem aproximadament aquest vocabulari?
Sí, són tractaments de reproducció assistida, com dius. La diferència està en la complexitat d'aquest tractament, d'una banda. La inseminació és un tractament fàcil de fer al laboratori, que consisteix bàsicament en agafar l'ejacula de l'home i fer un rentat del semen per seleccionar els espermatozoides mòbils, els progressius, i deixar de banda els que no són bons, els que no es poden moure o tenen alteracions. Hi ha altres cèl·lules que no fan res. Llavors, aquesta mostra rentada, millorada, es deposita en una cànula a l'úter i amb això el que podem fer és, bueno, aconseguim que l'espermatozoide pugui arribar a l'ovòcit i així fecundar-lo. És una tècnica molt rutinària, el que passa que té la contrapartida de que la taxa d'èxit d'aquest tractament és molt baixa. Parlem d'un 10, un 12% de possibilitat d'embaràs amb aquesta tècnica. En canvi, la in vitro ja és un procés més complicat, requereix unes instal·lacions més complexes, i per la dona, sobretot, és més invasiu. S'ha de començar amb un tractament d'estimulació hormonal per tindre un número d'ovòcits suficient, per tindre embrions que siguin viables. Això implica, després del tractament hormonal, tot el que suposa un tractament hormonal a nivell emocional, fer puncions ovàriques per extreure aquests ovòcits, preparar aquests ovòcits i després, en condicions artificials de laboratori, posar en contacte els espermatozoides de l'home amb aquests ovòcits i deixar que fecundin. Aquesta seria la base, no? Llavors, al laboratori el que fem és després analitzar aquests embrions, mirem quants ovòcits han fecundat i el desenvolupament a dia 3 o dia 5 d'aquests embrions, si tenen un ritme de divisió normal, si no presenten alteracions a nivell de forma, i això serveix per seleccionar quins són els que tenen millor aspecte per després finalment transferir a l'úter, i normalment el que es fa és transferir un parell d'embrions amb l'esperança que algun pugui implantar.
Normalment se sent a dir al carrer que quan es fan aquesta mena de tractaments és més possible que arribin bessons. És veritat això?
Hi ha un risc i, de fet, els especialistes ho considerem un fracàs. Per la parella potser no? Perquè el seu desig és tindre un nen o una nena. Però, clar, les taxes d'èxit no són... Avui en dia estem parlant d'un 35-40%. Llavors, sí que si fiquem dos embrions hi ha més possibilitats de tindre èxit que si posem un. Però hem de mirar de treballar de cara a seleccionar només un embrió, intentar que aquest sigui el que pugui implantar, per evitar bessonades.
Un altre dels conceptes que apareixen, la inducció a l'ovulació.
La inducció a l'ovulació són tractaments, consisteixen en tractaments hormonals per estimular l'ovari, per tindre un número important d'ovòcits, perquè això a la fi és un joc de probabilitats. Tindrem ovòcits que tindran problemes genètics, i tindrem ovòcits o embrions que només per la manipulació, el que anomenem dany iatrogènic, de manipulació al laboratori, doncs es faran malbé. Això s'ha d'evitar i es treballa molt bé per evitar això, però finalment la inducció de l'ovulació és tindre el número màxim d'ovòcits que siguin normals, que estiguin bé, que siguin de qualitat, per tindre el màxim número d'embrions que també siguin viables.
Quan es fa un procés d'inseminació artificial o de fecundació in vitro, a les parelles se les ajuda psicològicament també, sí, en aquest procés?
Sí. I a més que, mira, una dada, un 20% de les dones que fan tractament de reproducció assistida deixen el tractament per l'estrès que els hi suposa, les esperes, els efectes de l'hormonació. Llavors, hi ha centres que sí que disposen de psicòlegs, especialistes en temes de reproducció assistida, que assessoren aquestes parelles perquè tot aquest trànsit, no?, durant aquest tractament, doncs, sigui el millor possible, ho puguin passar el millor possible.
I els homes com ho viuen? Perquè ara hem parlat de les dones, sí, no sé si homes, clar,
es veu d'una altra perspectiva, perquè l'home sembla que no existeixi. Normalment, com que quan hi ha un problema d'infertilitat és la dona la que va al ginecòleg, nosaltres, els homes, per això no ens ho plantegem d'anar a l'uròleg. No? La meva dona no embarassa, què em passa? És al revés, són elles les que van al ginecòleg. Llavors això ha fet que el ginecòleg sigui el primer en identificar la infertilitat i condueix aquest procés de la infertilitat. I l'home, doncs, queda una mica en segon pla. Però, mira, s'ha fet un estudi amb la Fundació Puigverd, a través de la Societat Espanyola de Fertilitat, a la SEF, que és la primera enquesta psicològica per determinar com viu l'home l'efecte, bueno, la infertilitat. I hi ha homes que ho passen molt malament, que suposa un problema per a ells tot això. Hi ha altres que, bueno, sembla que no ho passen tan malament, però sí que afecta l'home, més del que ens pensem.
Altres conceptes que m'agradaria tractar amb vostè i que l'audiència agrairà que els expliqui. El diagnòstic genètic preimplantacional. Sí. Què vol dir?
El diagnòstic genètic preimplantacional és una tècnica genètica, com diu, que es basa en agafar una cèl·lula, una part molt petita de l'embrió. Normalment abans es feia a dia 3, ara estem veient que a dia 3 potser el resultat no és tan informatiu com ens pensàvem, i ho fem a dia 5, i a partir d'aquesta cèl·lula el que es fa és determinar si la genètica de l'embrió és normal o no és normal. Perquè imaginem que tenim, no sé, d'un tractament de reproducció assistida, doncs tenim 8 embrions, clar, tenim 8 embrions que en principi sembla que estan bé, que podríem transferir, però no ho sabem. Bé, normal, a lo millor per dintre, a nivell genètic, estan alterats. Doncs amb aquesta tècnica podem analitzar els 8 embrions i determinar quins són els que tenen alteracions genètiques i, per tant, no seran viables, o si implantessin donarien lloc a avortaments. Doncs mira, a lo millor de 8 embrions resulta que després de fer un DGP determinem que només hi ha 2 que estan bé. Doncs aquests 2 seran els seleccionats per poder transferir a l'úter matern. Perquè si transferim els que no estan bé, la probabilitat d'avortament o que hi hagi algun problema més seriós, doncs serà més gran.
I la biòpsia testicular?
La biòpsia testicular va ser una de les primeres tècniques d'anàlisi genètic masculina per determinar fertilitat, perquè l'únic que podíem fer fins ara eren seminogrames. A partir d'un ejaculat, veure el número, morfologia, mobilitat de l'espermatozoide, que són els criteris principals, però això no té un valor pronòstic. Va bé per saber, òbviament, si no hi ha espermatozoides ja tens una explicació, però sovint tenim homes amb seminogrames bons o molt bons que no són fèrtils. Llavors, anar a testicle i determinar si el procés de formació de l'espermatozoide, i en concret una part que es diu meiosis, que és la que condiciona tota la genètica, si aquest procés està alterat, ens dona una informació sobre si aquest senyor, doncs, ja hi ha alguna cosa que no s'està fent bé, i aquests espermatozoides, per tant, en conseqüència són defectius.
M'agradaria parlar ara dels donants de semen i d'òvuls. Qui pot ser donant de semen i d'òvuls a grans trets?
Normalment, homes i dones joves que no tinguin patologies, es fa un estudi de patologies de qualsevol tipus, normalment genètiques, fan estudis, estan molt controlats, no poden haver enfermedades tipus la sida, hepatitis, i bueno, són criteris molt selectius. Hi ha homes que tenen seminogrames molt bons que només per tindre més de 35 anys ja no poden ser donants, però bàsicament qualsevol home que sigui jove i que no tingui qualsevol patologia, i el seu seminograma, en el cas de l'home, doncs que sigui molt bo, però molt bo vol dir número d'espermatozoides en quantitat important, amb bona mobilitat i una bona morfologia. I amb les dones, doncs, dones joves, l'edat és fonamental amb la dona. Quan més jove és la dona, de millor qualitat seran aquests ovòcits, i a mesura que augmenta l'edat materna, la qualitat dels ovòcits, doncs, va baixant, i ho fa dramàticament, fins al punt que a partir partir dels 35, entre 35 i 38 anys, estimen que un de cada 4 ovòcits pot contindre ja alteracions cromosòmiques. No serien, no serien viables, que serien bàsicament els principals criteris.
Hi ha un nombre limitat de donacions que pugui fer una persona sana?
Sí, de semen està permet que, fins a 6 naixements. Ja a partir d'aquí ja s'han de descartar per evitar problemes de consanguinitat a la població.
I les dones?
Amb les dones no, no t'ho sabria dir ara mateix.
No passa res. Són retribuïdes aquestes donacions? Perquè depèn d'on vagis a webs de clíniques, algunes destaquen que són retribuïdes i altres ho amaguen o no ho expliquen.
Sí, no, normalment són retribuïdes, estan donant 50 euros a l'home per cada donació. En el cas de la dona una mica més perquè clar, el procés és més invasiu. S'ha de fer un tractament hormonal per estimular la producció d'ovòcits, de passar per quiròfan, fer puncions ovàriques per extreure aquests ovòcits. Clar, tot això és més invasiu. Llavors la retribució és una mica més gran.
Un altre tema que volia tractar amb vostè és una tècnica de reproducció assistida en parelles serodiscordants al VIH amb la tècnica de rentat seminal. Pot traduir això per la població general què,
sí,
què significa?
Bueno, un home que tingui la sida, doncs el seu semen doncs, lògicament està infectat, no es pot fer servir per reproducció assistida perquè l'embrió tindrà, aquest nen tindrà la sida. Llavors, el que es fa és un rentat de semen i després unes comprovacions a nivell molecular mitjançant una tecnologia que es diu PCR per determinar que aquest semen ja està net, que no, hi ha, no queda res del virus. I això sí que, un cop fet aquest tractament, és possible poder fer ja el tractament de reproducció assistida.
Per tant, un home que tingui la sida podria tenir una criatura amb la seva parella i que aquesta criatura no tingués la malaltia.
Sí, es fa això.
Vostè és el director del Centre d'Infertilitat Masculina i Anàlisi de Barcelona. Què fa exactament aquest centre i quins reptes de futur tenen per als propers anys?
Bueno, el CIMAP som un spin-off de la universitat, una empresa creada dins de la universitat i estem ubicats al campus de Bellaterra, de la Universitat Autònoma, a l'edifici Eureka. Llavors, la nostra missió, som una empresa constituïda per investigadors, que bueno, hem optat per aquesta opció de quedar-nos aquí, no marxar fora, i aplicar el nostre coneixement a la societat a través d'una empresa. Això està motivat perquè bueno, no hi ha massa feina per aquí, llavors hem decidit doncs, mira, donar un pas cap endavant i fer aquesta empresa. I què és el que fem? Doncs el que sabem fer, som investigadors. Llavors anem als centres d'infertilitat, plantegem projectes de recerca, centres d'infertilitat o especialistes d'infertilitat, d'hospitals públics també. Ara mateix tenim convenis de recerca amb el Parc Taulí de Sabadell, amb el Vall d'Hebron, amb l'Hospital del Mar, i estem doncs, bueno, determinant, en el cas de l'Hospital Taulí de l'Hospital del Mar, el valor pronòstic que té una tècnica d'anàlisi de fragmentació de l'ADN espermàtic en cicles d'inseminació artificial que es fan en aquests hospitals. Ara hem determinat que per sobre del 60% d'espermatozoides trencats, amb l'ADN trencat, els cicles d'inseminació artificial no funcionen i tenim contínuament parelles. A l'Hospital Taulí es van fer l'any passat 220 cicles d'inseminació. Hem determinat que tots aquests cicles que l'home tenia més del 60% de dany no funcionaran ni fent 4 o 5 intents d'inseminació i representen el 25% de tots els cicles que s'han fet. És una despesa per la societat social. Llavors, bueno, intentem que a través de la recerca, que els procediments, els tractaments que es fan en l'àmbit de la reproducció assistida en hospitals públics o centres privats doncs siguin més eficients. Contribuïm amb la recerca a millorar o fer més efectius aquests tractaments. I bueno, busquem marcadors per justificar doncs, casos d'avortament, de fallades d'implantació, però que estiguin relacionats amb l'home, que és la part de la reproducció assistida que ha quedat una mica en segon pla. I sabem obstant, que el 50% dels casos d'infertilitat hi ha un factor masculí que està condicionant aquesta malaltia.
Agustí García, director del CIMAP, moltíssimes gràcies per haver vingut al POU.
A vosaltres, molt agraït.
Al POU.